Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Atenció a la notícia que publica aquest matí La Vanguardia. Fa anys i panys que parlem de l'Operació Catalunya i mai hem de parlar que, per primera vegada, un jutjat de Madrid accepta una demanda contra José Manuel Villarejo. Efectivament, una instància judicial espanyola ha obert una causa penal contra alguns dels principals implicats en accions d'allò que vam anomenar les clavegueres de l'Estat per fets que estan directe i exclusivament vinculats a l'anomenada Operació Catalunya. Un entramat polític, policial, judicial i mediàtic que tenia com a destí fabricar proves falses contra independentistes. Aquesta notícia és un pas endavant important, perquè de totes les hores i hores i hores i hores de gravacions fetes per Villarejo, fins avui, sobre l'Operació Catalunya, els jutges havien agafat el minut de silenci. Molt Kitchen, molt Bárcenas, però zero Catalunya. Hem de dir que han estat la tossuderia i la valentia admirable i comprensible de Sandro Rosell les que ho han fet possible. Rosell ha volgut destapar el poder corrupte que van significar aquelles èpoques del PP amb corretges de transmissió, utilitzant periodistes com a sicaris per destruir la vida de la gent en nom de la unitat d'Espanya. Per això, a Sandro Rosell el van tancar, recordem, 2 anys a la Garjola amb prevenció, amb preventiva. Poc hem seguit aquell escàndol judicial. I a sobre semblava com si tots ells, tots aquests policies, alguns polítics, tinguessin un riure intern burlant-se de tots nosaltres mentre magrejaven sense pudor la democràcia. Alguns encara es fan perdonar els pecats comesos anant a demanar perdó a Déu des d'un reclinatori o posant-se la mantilla negra cospedaliana al cap, que fa més passable el delicte, i amb un parell de pares nostres al Sagrat Cor de Jesús les irregularitats comeses no fan tanta bola. Volíem fer un Borgen polític i policial i han acabat fent la versió xusquera de Paquita Salas. La Vanguardia comença a destapar informació que ben bé es podria titular "Trinxaven la democràcia pensant que la salvava". Sembla que amb el tema Catalunya comença a veure's un tel de justícia al final del túnel. Seguirem. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimarts 28 de febrer del 2023.
I avui sortiu ben abrigats, que fa fred, i a més bufa el vent, que es mantindrà durant tot el dia als extrems del país. I ara al matí no es descarta encara algun ruixat en punts de la costa, amb cota neu al voltant dels 200 metres.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, algunes vies van molt congestionades aquest matí, com l'A2 ara entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit est, amb 8 quilòmetres, la B23 en direcció a Barcelona des del Papiol, o la Ronda Litoral, que ja ha acumulat 10 quilòmetres en sentit Llobregat des de la zona de Sant Adrià del Besòs.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la primera investigació judicial que es fa sobre l'Operació Catalunya, que ha acceptat un jutjat de Madrid amb el vistiplau de la Fiscalia, que avança avui La Vanguardia, així com també del que llegim al País, que desvela missatges de WhatsApp entre les cúpules del Ministeri de l'Interior i de la Policia per desgastar dirigents independentistes i polítics de Podem. També parlem dels casos d'assetjament escolar i de la primera entrevista que ha concedit Shakira. Però abans, evidentment, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aquesta nit la nevada ha estat molt més anecdòtica que no pas la matinada anterior, tot i que encara hem pogut veure flocs de neu a tocar de mar. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora encara es mantenen alguns ruixats, però tot plegat ha d'anar clarament ja a la baixa, eh?
Sí, s'escapen ruixats febles ara mateix cap al Baix Camp, al Baix Ebre, al Montsià, també a tocar del Tarragonès, n'hi ha sobre el mar, i ara al matí es poden repetir, sobretot en punts de la costa, amb aquesta cota de neu encara al voltant dels 200 metres a aquesta hora, però que anirà pujant a mesura que
potència al dia i a la tarda se situarà per sobre dels 800 metres. Durant la nit encara s'ha vist nevar, flocs de neu en punts com Vallirana, Begues, també a Olivella, el Garraf, a Collbató, al Tibidabo, a la Llacuna també s'han vist flocs de neu, però tot plegat va a la baixa i res a veure amb la nevada de la nit anterior. En punts del Pirineu sí que s'espera alguna nevada feble avui i a la resta cel tapat, mig ennuvolat i amb aquest ambient fred. Les temperatures són baixes i a més bufa el vent a moltes comarques que encara accentua més aquesta sensació de fred, un vent que es mantindrà al sud i també a l'Empordà. I ara mateix temperatures de 2 a 7 graus a Barcelona, 5 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida, 7 a Girona, 3 a Castellbisbal o 2 negatius a Perafita.
Hi ha una pregunta molt evident, és a dir, de fet, demà entrem en el mes que la primavera, canviarem la primavera el 20 de març, però demà entrem un mes que teòricament haurien de fer pujar les temperatures. Això es començarà a notar aviat, primera pregunta, i la segona. Veus algun tipus de llevantada que ens pugui fer preveure que hi haurà aigua a Barcelona, a Catalunya?
Doncs mira, comencem amb la primera pregunta. Comencen a pujar les temperatures. De fet, avui al migdia ja pugen una mica respecte a les d'ahir i a poc, a mesura que avanci la setmana, aniran pujant i entre diumenge i dilluns de la setmana que ve es normalitzaran. Si avui parlem de màximes que es mouran entre els 6 i els 11 graus, doncs a finals de setmana i principis de la que ve es mouran entre els 10 i els 15 graus i les glaçades cada cop seran menys freqüents a les comarques interiors. I pel que fa a la precipitació, de moment aquesta setmana se'n veu poca, però sí que entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podrien arribar alguns ruixats, però no es veu cap temporal d'aquests extensos ni intensos.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Ho dèiem ara, atenció al que publiquen avui La Vanguardia i El País sobre l'operació Catalunya, perquè per un cantó es fa un pas important per investigar i esclarir què va passar i qui estava implicat i al darrere, i per l'altre s'aporten encara més detalls de la conxorxa político-policial durant el govern de Mariano Rajoy per fabricar proves falses contra rivals polítics, com ara els independentistes catalans i Podem. Anem a pams i masteguem-ho bé, perquè és important mastegar-ho bé, perquè tothom ho pugui entendre, perquè hi ha tants noms que de vegades el tema es complica. Però està molt bé que en aquests punts imprescindibles per anar pel món en puguem saber. Començant pel que publica La Vanguardia. Per primera vegada, la justícia, és el primer cop que la justícia ha decidit investigar l'operació Catalunya. Sembla impossible que després de tot el que hem sabut durant tots aquests anys, ni cap jutjat hagués acceptat cap denúncia. És a dir, investiga aquest entramat polític, policial, judicial i mediàtic que es dedicava a inventar-se fets per obrir causes als jutjats contra persones vinculades a l'independentisme. Per què s'investiga? Doncs perquè Sandro Rosell ha decidit posar una querella contra l'excomissari José Manuel Villarejo, que és la pedra angular, com tots sabeu, d'aquesta operació Catalunya. D'on ve tot plegat? On arrenca tot plegat? Doncs de l'entrevista que José Manuel Villarejo va concedir al fax de TV3 el mes de maig de l'any passat, en què, d'entre d'altres coses, va dir que s'havia premiat la jutgessa Carmen Lamela per empresonar durant 2 anys de forma preventiva Sandro Rosell, expresident del Barça. Escoltem el que deia Villarejo aquella nit de dissabte al fax de TV3.
Se entendía que el Barça era un elemento, digamos, vinculado al independentismo que había que desestabilizar, ¿no? Y entonces se habló con una jueza que se llamaba Lamela, y esa jueza estuvo de acuerdo en, y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue.
La entrevista va ser dissabte 21 de maig a la nit. Dilluns dia 23 de maig, aquí al Món a RAC1, vam decidir trucar l'advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, que va advertir que no podien passar per alt les declaracions de l'excomissari Villarejo al fax i que tenia previst denunciar-ho a la justícia.
Ara posar una querella contra la Lamela suposaria que la investigació l'hauria de portar al Tribunal Suprem i no vull.
Claro.
No vull que la querella, aquesta investigació la porti al Tribunal Suprem perquè ella està allà dins.
Per tant, com podeu fer-ho?
Hauré de conversar contra el senyor Villarejo i a partir de les dades i informació que ens doni parlaré amb el seu advocat per recollir el guant, no?
Aquest és l'origen del que explica avui La Vanguardia en una investigació conjunta en cronicalibre.com. L'entrevista de Villarejo el ja desaparegut fax de TV3 i l'entrevista de 48 hores després a l'advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, en aquest estudi aquí al Món RAC1. Doncs bé, després que tant l'Audiència Nacional com el Tribunal Suprem hagin rebutjat investigar l'Operació Catalunya malgrat les querelles presentades, per primera vegada ho farà un jutjat ordinari. I estem parlant d'un jutjat de Madrid. I per més conyes, el jutjat d'instrucció número 13. Tenint en compte que el de Barcelona està investigant encara independentistes. Doncs el de Madrid accepta per primera vegada una querella a través de la via ordinària. El seu titular és Hermenegildo Barrera, que creu que davant del que exposa Sandro Rosell a la querella hi ha indicis d'organització criminal com ara falsedat de funcionari en document oficial, acusació i denúncia falsa, malversació de cabals públics i detencions il·legals, segons la interlocutòria que va dictar a finals del mes d'octubre. Però en aquesta mateixa interlocutòria, aquest magistrat, repeteixo, del jutjat d'instrucció número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, va demanar a la Fiscalia que li digués si considera que té o no té competències per investigar aquest fet. I ara arriba l'element important. La resposta va arribar fa 15 dies. El Ministeri Fiscal considera que sí, que el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid és competent per investigar aquests fets. Llavors, per què s'investiga ara i no quan es van presentar les querelles al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional? Doncs, segons la Fiscalia de Madrid, perquè el que s'investiga en l'anomenat cas tàndem, que per entendre'ns és el gruix de tot el que estava vinculat amb José Manuel Villarejo, i tot el cas tàndem, que és tota aquesta porqueria, no té res a veure amb el que denuncia Sandro Rosell. El cas tàndem se centra en la contractació privada de José Manuel Villarejo a través d'una empresa per prestar serveis que no podia fer, ja que era política, perdó, policia en actiu. Com era policia en actiu, no podia fer aquests serveis que va fer. Com ho feia? Fent servir mitjans d'investigació restringits a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En canvi, el que denuncia Sandro Rosell, segons la Fiscalia de Madrid, no té res a veure amb el cas tàndem i, a més, afecta a d'altres persones que a poc anirem descobrint. A qui s'investiga, doncs, en aquesta causa que instrueix el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid? Doncs són quatre persones. Quatre. Entenen tots els detalls, l'Albert Sort i l'Anna Alfonso.
José Manuel Villarejo.
Aquest comissari jubilat es reuneix l'any 2012 amb Alicia Sánchez Camacho i ella el posa sobre la pista de Sandro Rosell. A partir d'aquí, Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, el posa en contacte amb José Luis Pérez, un blogaire que publica regularment informació sense contrastar sobre Rosell. Villarejo i Pérez es reuneixen diverses vegades i es posa en marxa l'afer Rosell.
Marc Elabarri.
Exagregat de l'FBI a Madrid, col·laborador habitual de Villarejo, vol analitzar la informació sobre Rosell facilitada pel blogaire Pérez. Segons la querella, ell està al darrere del requeriment d'informació per part dels Estats Units a Espanya sobre Rosell en el cas del FIFA Gate, que diu només hauria tingut l'objectiu de justificar la posterior investigació de la policia i la Fiscalia espanyoles.
Antonio Jiménez Raso.
L'home de Villarejo a Catalunya, exinspector de la policia, també es va reunir amb el blogaire Pérez per aconseguir i analitzar la informació sobre Sandro Rosell.
Alberto Estevez.
Exinspector de l'UDEF. La querella l'assenyala com l'autor de diversos informes policials sobre l'expresident del Barça que van servir de base per empresonar-lo. La denúncia porta com a prova un d'aquests informes que es nodreix, diu, de pura rumorologia presa de les més variades pàgines web.
Ara sentíem que l'Albert Sol parlava de l'Alicia Sánchez Camacho, senadora i expresidenta del Partit Popular a Catalunya, però no figura entre les persones investigades. Per què? Doncs, segons llegim a La Vanguardia, perquè Alicia Sánchez Camacho és aforada per la seva condició, com dèiem, de senadora. Per això, de moment, Sandro Rosell descarta querellar-s'hi. Malgrat tot, l'acusació no té pèls a la llengua i li atribueix, sense embuts, un paper important en l'Operació Catalunya. Sense anar més lluny, una de les coses que Pau Molins aporta a la causa és la gravació de la reunió que Alicia Sánchez Camacho i José Manuel Villarejo van mantenir el 6 de novembre de 2012. Una gravació que va desvelar el Quico Sallés, el digital al món.cat, i en què Alicia Sánchez Camacho enumera a Villarejo un grup de persones a qui ha d'investigar, entre les quals Sandro Rosell. Fem memòria i escoltem aquella gravació.
Es a la monje la que compra las cartulinas, la tesorera del Barça, ella misma la que compra.
La tesorera del Barça, ¿y Sandro Rosell?
Este es un...
Sandro Rosell es el hijo de la otra familia convergente.
Sí, 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 pero Rosell lo maneja la tesorera.
La tesorera. Tal com hem sentit el tesorera i hem sentit el nom de Susana Monge, exdirectiva del Futbol Club Barcelona, que recordeu aquelles declaracions sonadíssimes aquí al món a RAC1, explicava com va començar aquest periple que va acabar, atenció, amb la fallida de l'empresa de la seva família, la de Susana Monge. Monge explicava això aquí al món a RAC1.
El que volien era, no?, doncs, corroborar informacions que nosaltres et direm. I ja vaig veure que això anava per una altra via, que el que volien era que jo corroborés mentides. Vaig sortir amb ganes de vomitar en una paperera. Sí, mai m'havia trobat en una situació així, mai més m'he tornat a trobar. El que sí que va ser al principi, i jo ho sabia, d'un infern. Un infern, perquè jo sabia perfectament que aquesta gent em podia fer la vida impossible, i ho van fer. Sé també que van seguir a la meva família i a mi mateixa, un policia a les ordres d'aquesta gent, de tot, fals, tot, per fer mal.
En parlarem en temps de tertúlia. Avui al món a RAC1, Bernat de Déu, Isabel García Pagán, Toni Aira i Anton Losada. Escoltem ara el comentari que signa el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
Ha calgut que passi més d'una dècada perquè hi hagi un primer pas clar per investigar l'operació Catalunya. No n'hi va haver prou quan es va destapar la conversa de la florera de la Camarga, Malícia Sánchez Camacho, parlant amb Vicky Álvarez d'un fiscal de confiança. No n'hi va haver prou amb els informes fantasmes sobre els fons de Suïssa i les captures de pantalla de comptes falsos de la policia patriòtica empastifant les campanyes d'Artur Mas i Xavier Trias. No n'hi va haver prou amb el documental de les clavegueres de l'Estat de Jaume Roures. No n'hi va haver prou amb la filtració de la conspiració de Jorge Fernández Díaz amb Daniel de Alfonso, amb la fiscalia Telofina i els hem destrossat el sistema sanitari. Al final ha estat una autoinculpació de Villarejo al fax de TV3 i les seves notes el que han donat a la defensa de Sandro Rosell un fil per estirar a l'audiència de Madrid. Veurem fins on arriba i si no es trenca quan la investigació comenci a pujar cap amunt. La justícia té l'ocasió d'esmenar la impunitat amb què ha actuat la policia patriòtica fabricant proves falses contra els enemics de la pàtria des d'un laboratori tòxic. Fins on arribarà? Atents a les pantalles.
Això és només el que llegim avui a La Vanguardia, que probablement en vindran més, gairebé en fascicles col·leccionables, però també relacionat amb l'Operació Catalunya, avui el diari El País destapa alguna de les converses entre el número 2 del Ministeri de l'Interior i el cap de la policia quan el ministre era Jorge Fernández Díaz. Són intercanvis de missatges de WhatsApp i demostren les maniobres dels càrrecs de les institucions de l'Estat per empastifar i desprestigiar l'independentisme i l'esquerra de Podem amb informacions falses. Anem a pams, els interlocutors són Francisco Martínez. Qui és Francisco Martínez? Pels que no se'n recorda, perquè evidentment necessitarem que La Vanguardia ens faci dues pàgines d'aquelles que gairebé facin l'arbre genealògic. Francisco Martínez era el número 2, la persona de confiança, la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior a l'època. Ell i el director operatiu de la policia, Eugenio Pino, que és el màxim comandament policial del cos de la policia, són els que parlen a través d'aquests WhatsApp. El País recull desenes de WhatsApps que es van intercanviar entre els anys 2015 i 2016 i giren al voltant de tres grans temes de conversa: Convergència Democràtica, Xavier Trias i la família Pujol. Els missatges deixen clar que la voluntat de tots dos, del número 2 al Ministeri de l'Interior i del cap de la policia, és trobar documents que els comprometessin, com ara comptes a l'estranger. Per exemple, en el cas de Convergència, l'un i l'altre parlen d'un possible compte corrent a un banc de Suïssa a nom d'una de les fundacions del partit. Al final recordem que això va acabar en res. En una altra de les converses intenten acusar Xavier Trias d'haver pagat el lloguer d'un grup d'ocupes quan era alcalde de Barcelona. Un altre cas que es va tancar sense que ni tan sols arribés a judici. Altres missatges demostren com dissenyaven els operatius judicials contra líders polítics catalans, amb l'objectiu de magnificar-los. L'octubre del 2015, just després que l'Audiència Nacional ordenés registrar 15 domicilis i empreses vinculats a la família de l'expresident Jordi Pujol, el número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, donava aquesta instrucció, aquest ordre, al cap de la policia, Eugenio Pino.
Eugenio, hay que estar encima de lo de hoy para hacer mucho ruido, mucha puesta en escena de las unidades de intervención policial, etcétera. Que Fiti te vaya avisando.
Casi hemos acabado todos los registros. Queda por concluir uno cuyo auto ha tenido que ser rectificado. El resultado, considerando las limitaciones que implicaban los autos judiciales, es razonablemente satisfactorio. Creo que tendremos nuevos datos que nos permitirán avanzar en la investigación.
Ojalá. Mañana la prensa catalana va a tope. El juez se va a cabrear, que no nos pille por sorpresa.
A banda de buscar draps bruts a partits i a líders independentistes, les converses també demostren que un altre dels objectius del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz era parar els peus a Podem, que en aquell moment acaba d'irrompre la política espanyola. Per exemple, segons El País, van maniobrar per fer creure a l'opinió pública que Venezuela finançava Podem il·legalment. En les converses, Pino i Martínez es posen d'acord per filtrar informació comprometedora pel partit a diferents mitjans de comunicació. Per exemple, en un dels missatges, Pino ofereix a Martínez proves dels pagaments que, suposadament, Íñigo Errejón, que aleshores era el número 2 de Podem, hauria cobrat de Venezuela. A continuació, tots dos es coordinen per filtrar la informació a diversos diaris. Al final, tot va acabar en un no-res. Aquests són només alguns dels exemples dels centenars de missatges de WhatsApp als quals ha tingut accés El País. Però d'on els ha tret? Doncs de la causa a l'Audiència Nacional que investiga la trama Kitchen, aquella operació il·legal que va urdir el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz per robar documents comprometedors pel PP a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Bárcenas guardava a casa tot un seguit de papers que demostraven que els populars havien tingut durant anys una caixa B. Fernández Díaz hauria treballat per robar-los-hi i evitar que acabessin en mans de la justícia. Ara recordem que s'asseurà el banc dels acusats per aquest cas. Com dèiem, avui agafa molta força la tertúlia amb la Isabel García Pagán, amb el Bernat Adéu, amb el Toni Aire i amb l'Anton Losada. Per cert, encara en plana del procés, el Tribunal de Comptes rebutja rebaixar la condemna pels responsables de la consulta del 9N, del 9 de novembre del 2014. L'organisme ha desestimat el recurs que van presentar els afectats i que demanava rebaixar la multa econòmica, que és d'uns 5 milions d'euros. Concretament, les defenses havien apel·lat al sistema de càlcul dels interessos que van haver de pagar els condemnats. El recurs el va promoure l'exconseller de la presidència, Francesc Homs. A banda de Francesc Homs, també van condemnar l'expresident Artur Mas i qui va ser vicepresidenta, Joana Ortega, entre altres els càrrecs. Encara parlant del procés, el nou Tribunal Constitucional ha fet el seu primer pronunciament per unanimitat i ha estat sobre Catalunya. En concret ha estat per frenar allò que s'ha anomenat República Digital Catalana. Segons el Confidencial, tots els jutges del Constitucional s'han posat d'acord per avalar el decret llei que va aprovar el 2019 el govern de PSOE, de Pedro Sánchez, per carregar-se aquest projecte que era crear una mena d'identitat digital catalana. El govern de Quim Torra el va recórrer en el seu moment. 8 i 22 minuts. Educació investiga a la ràpida al Montsià un altre possible cas d'assetjament després de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent. Fons del departament han explicat a RAC1 que la setmana passada ja es va activar la unitat de suport a l'alumnat i es va obrir una investigació interna. Té més dades l'Esteve Giral.
El pare i la mare del menor han explicat que l'adolescent patia burles i denuncien un cas d'assetjament escolar. El jove recupera l'hospital de múltiples fractures i està fora de perill. L'alumne va escriure una carta de comiat on explicava que ja no tenia ganes de seguir endavant. Els pares diuen que s'estava sempre sol al pati o anava a la biblioteca per no rebre les burles dels suposats companys dia rere dia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació en paral·lel per un cas de tentativa de suïcidi, com es fan aquests casos. Fonts policials destaquen que amb la informació que tenen fins ara damunt la taula, tot i les burles, el cas no es pot comparar amb el dels bessons de Sallent.
A tot això, encara sobre aquest cas de la ràpida, avui Crònica Global revela que els pares ja van avisar la tutora al gener dient-li que havien notat un canvi d'actitud en el seu fill i que el notaven més trist i més tancat que de costum. La família assegura que la mestra es va comprometre a alertar la resta de professors, però que no ho va fer. L'escola nega rotundament aquesta versió i Educació, com dèiem, ha iniciat una investigació. Pel que fa al suïcidi de Sallent, mentrestant, l'inspector del Departament d'Educació, encarregat d'investigar el cas, hauria reconegut que l'institut no va saber detectar que el menor era víctima d'assetjament. Ho explica el periòdico. Ahir l'inspector va visitar el centre de Sallent i, segons detalla el diari, a la sortida un grup de famílies l'estaven esperant. Li van explicar que els seus fills també eren víctimes d'assetjament del mateix grup de nanos agressors i que l'institut no feia res per aturar-ho. El Departament d'Educació demana deixar que la investigació faci el seu curs. Tot i que inicialment van assegurar que no es tractava de cap cas d'assetjament, el departament va acabar activant la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència. També els Mossos d'Esquadra van apuntar en el seu primer escrit al jutge que l'assetjament podria haver estat una de les causes del suïcidi, però no l'única. Precisament sobre aquest cas en va parlar ahir Pedro Sánchez a Telecinco, després que s'hagi sabut que darrere els motius del suïcidi de la víctima hi havia un qüestionament de la seva identitat de gènere i un cas d'assetjament. Pedro Sánchez considera indispensable continuar consolidant drets pels col·lectius minoritaris i destinar més recursos a la salut mental.
Es importante también desde el punto de vista de un gobierno de coalición progresista reconocer y proteger con derechos a personas y a colectivos que no los tienen. Mire, este caso que usted menciona, en fin, yo como padre me parece terrible, dramático. El desafío enorme que representa la salud mental. Creo que tenemos que afrontar todas las instituciones públicas este tipo de debates, comprometernos desde el punto de vista político, desde el punto de vista legislativo y también con recursos económicos.
Destaca que des del PSOE i Unides Podem són el govern espanyol s'ha habilitat el 024 per atendre persones amb pensaments suïcides i s'ha actualitzat l'estratègia de salut mental. Mentrestant, els experts recomanen parlar obertament del suïcidi, però fer-ho de forma curosa, obertament. Una entitat que treballa per la salut mental i per desmuntar l'estigma del suïcidi creu que pot ser bo donar veu a les persones amb malestar per fer-ho sense paternalisme. En una entrevista al 9C de RAC1, la seva portaveu, Ariadna Rojero, posava deures a l'hora de parlar-ne.
El que es pugui oferir prou context per entendre la dimensió d'unes circumstàncies que la gran majoria de vegades són molt complexes i després a nivell més pràctic doncs no s'hauria mai de detallar el mètode i sobretot doncs evitar el morbo, el sensacionalisme i anar a buscar com una causa única.
Recordem que les persones que tinguin pensaments d'aquest tipus poden demanar ajut als telèfons, com dèiem, al 024, però també al 061. Avui llegim a La Vanguardia que els professors estan desbordats pel malestar emocional creixent a les aules. Només el curs passat, el Departament d'Educació va rebre més de 2.700 trucades per violència o assetjament escolar, segons la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència. El diari també recorda que cada dia a Catalunya hi ha 4 menors de 18 anys que intenten suïcidar-se, que un 43% dels escolars han tingut pensaments suïcides i un de cada 4 s'ha autolesionat. Un 25% d'alumnes s'ha autolesionat, segons dades d'Educació. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Eva Comas.
Sentir-te exclòs, percebre que et fan el buit, escoltar insults i burles per qualsevol tret que et fa diferent. Molts infants i adolescents tenen algun d'aquests sentiments. Les dades ens ho diuen i el nombre va en augment. Les darreres setmanes ens hem hagut de doldre de casos terribles on el dolor per l'assetjament ha estat tan fort que ha acabat en suïcidi. I això és un fracàs social immens. De veritat que acaba fent l'efecte que les institucions no tenen cap interès a defensar el feble, perquè la llei que impera també al món dels adults és la llei de l'abús. No s'explica que per 400 centres d'FP només hi hagi 35 orientadors. No s'explica que la direcció d'un institut valencià hagi hagut de dimitir en ple desbordada per casos de salut mental. De veritat que no s'explica. La porta d'una escola ha de ser la porta a un lloc segur.
Gràcies, Eva. Mentrestant, el curs que ve, el 2023-24, sabem que començarà la primera setmana de setembre, però encara no hi ha acord sobre el dia d'inici. El Departament d'Educació vol que el curs comenci el dilluns 4 de setembre. Dilluns 4 de setembre. Però els sindicats ho volen fer 4 dies després, el divendres 8 de setembre, cosa que faria que després s'empalmessin 3 dies de festa, perquè recordeu, el dilluns és la Diada Nacional de Catalunya. Bàsicament, els sindicats diuen que començar el 8 de setembre divendres és per donar temps als docents, diuen, per preparar el curs. Si no, s'hauria d'habilitar alguna setmana de juliol per fer-ho, amb el problema, diuen els sindicats, que això suposaria per l'escola concertada, que per conveni no pot obligar el professorat a treballar el mes de juliol. El Consell Escolar podria acabar de decidir per quina data es decanta els pròxims dies. L'Euríbor continua pels núvols i pujant. El febrer s'ha situat a mitjana al 3,5%, al nivell més alt des del 2008, en plena crisi immobiliària i financera. A la pràctica, això què vol dir? Doncs que els que ara hagin de revisar una hipoteca amb tipus variable, la quota mensual se'ls pot encarir entre 250 i 600 euros. Quina barbaritat. En té més detalls Laia Framis.
L'Euríbor encadena 14 mesos seguits de pujades i a l'espera de la xifra definitiva de finals d'aquest mes podria tancar el febrer amb un altre increment històric. Podria superar el 3,5% i això el situaria gairebé 4 punts per sobre de la mitjana de fa un any, que encara ara estava en negatiu, i el nivell més alt dels últims 15 anys. A la pràctica, aquest increment suposarà que les quotes de qui ara hagi de revisar una hipoteca variable s'encareixin de valent. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys podria passar d'uns 460 euros al mes a més de 760, és a dir, una pujada de 300 euros. O una de 300.000 euros a 30 anys s'enfilaria de 900 a 1.500 euros mensuals, 600 euros de diferència. Els experts preveuen que l'Euribor es continuï enfilant almenys fins a l'estiu, perquè el Banc Central Europeu ja ha fet públic que tornarà a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació, que continua sent el seu principal mal de cap.
A punt d'arribar a 8:45 del matí, davant d'aquest panorama, aquest matí volem parlar d'hipoteques, per això us preguntem: us han pujat la hipoteca? Quan us ha pujat? Què esteu fent o deixant de fer per poder afrontar-ho? Busquem casos extrems a través del WhatsApp del programa amb nota de veu breu. Nota de veu breu. WhatsApp del món RQ. 669-10-10-10. 666... Perdó, tornem-hi. 669-10-10-10. 669-10-10-10. I ens ho expliqueu. Nota de veu breu. Nom, localitat i responent directament a les preguntes: quan us ha pujat la hipoteca i si esteu podem, i si us podeu afrontar amb ella, si esteu a poder afrontar-ho. Res més. A banda d'escoltar-vos, ens ho passarà tot plegat per la traductora Nasser Aukiat, advocat expert en temes hipotecaris. Serà cap a les 10 del matí. Sobre aquesta pujada de l'Euribor, escoltem el comentari que hi posa l'economista i col·laboradora del món RQ, Judit Vall.
El Banc Central Europeu augmenta els tipus d'interès per lluitar contra l'alta taxa d'inflació, que a l'eurozona se situa 4 vegades per sobre de l'objectiu del 2%. Aquest augment del tipus d'interès fa augmentar l'Euribor i afecta de manera molt pronunciada a les persones que tenen contractada una hipoteca amb tipus variable, ja que veuen com augmenta la quota hipotecària que han de pagar cada mes. M'agradaria destacar dos elements. Primer, des d'una perspectiva històrica, tot i que l'Euribor s'ha situat per sota del 2% en els últims 10 anys, va assolir quotes superiors al 4% tant a principis com a finals dels anys 2000. I segon, alguns elements recents ens farien pensar que s'està moderant la inflació i que, per tant, hi ha llum al final del túnel.
8:45, el govern decidirà avui si endureix les restriccions per la sequera extrema i s'hi aplica ja mesures excepcionals com buidar el pantà de sau, que us avançava diumenge al Via Lliure de RAC1. Aquest matí es reunirà la comissió especial que avalua la crisi per l'escassetat d'aigua i elevarà les propostes al Consell Executiu, que és qui tindrà l'última paraula. Sobre la taula hi ha la possibilitat de pujar el nivell de l'alerta a l'excepcionalitat a les zones més castigades per la falta de pluja. Això implicaria prohibir l'aigua potable per alguns usos, com ara la neteja dels carrers o el rec. I pel consum domèstic, cada municipi rebria un límit d'aigua cada dia de 230 litres per habitant. Ara la limitació en les zones en alerta és de 250. Tot i aquests límits, cal tenir en compte que el consum mitjà d'aigua d'un ciutadà és d'uns 112 litres diaris. Informa Agustí Serrat.
Ara mateix ja hi ha el sistema Ter Llobregat i la Conca de la Muga en situació d'alerta des del novembre. En aquesta fase, les restriccions bàsicament només afecten els sectors econòmics que fan servir aigua de manera més intensiva, com ara l'agricultura i la ramaderia, i als particulars se'ls prohibeix omplir la piscina i regar el jardí cada dia. Si ara en algunes zones s'entrés en l'excepcionalitat, als dipòsits municipals només hi entraria aigua per dedicar 230 litres diaris per cada habitant. Semblen molts, però per fer-nos una idea de l'aigua que consumim, en una dutxa de 5 minuts se'n gasten 80 litres. Omplint la banyera en són 300. Fent la bugada, la rentadora en gasta uns 50 litres, depenent del model, els rentaplats uns 20, i cada cop que activem la cadena del vàter en llancem uns 10 litres. En un escenari d'excepcionalitat, també es limitaria el rec al consum mínim per la supervivència dels arbres i les plantes. Només es permetria regar gespa si es fa servir per l'esport federat. I a casa només es podrien rentar els vidres i els miralls del cotxe. La resta caldria anar a establiments amb sistemes de recirculació. Des del govern expliquen que l'any passat ja es van posar en marxa sistemes alternatius per compensar la falta de pluja. Amb les dessalinitzadores de tot drap van recuperar del mar uns 63 hectòmetres cúbics i, reaprofitant l'aigua residual, se'n van regenerar 70 hectòmetres cúbics.
Tot plegat per una sequera que amenaça de complicar-se si no plou de manera molt intensa. Per revertir-la caldria que plogués fins a 3 o 4 mesos gairebé sense parar. La tardor passada pràcticament no ho va fer, i ara les esperances estan dipositades en la primavera, sobretot el període del 15 de març al 15 de maig. Ho explicava i aquí al Món RQ el tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava.
I ara, aquest últim episodi de precipitacions, que tothom està esperançat, sí que és temporal de fred, diguem, però la precipitació se quedarà més mediterrani cap a l'est, als Balears. Llavors tenim una altra oportunitat, que seria la segona finestra climàtica, que seria del 15 de març fins al 15 de maig, que llavors, si ahir ja no plou, jo crec que les conseqüències són evidents.
Per cert, atenció als habitants de l'Alt Pirineu, l'Aran i Ponent, perquè avui a les 11 del matí Protecció Civil farà una prova pilot que afecta a vosaltres, els habitants de l'Alt Pirineu, de l'Aran i de Ponent. És el nou sistema d'alertes a través de telèfons mòbils en cas d'emergència. Tots els mòbils que hi hagi en aquests territoris us sonarà això. Això. És una prova pilot d'un sistema nou que avisarà la població de la zona on hi hagi una emergència greu i li donarà instruccions concretes. Aquesta és la primera de les quatre proves que es faran els pròxims mesos a tot el país, n'informa Julen Andrés.
Encapçalat pel text alerta presidencial o alerta protecció civil, els telèfons mòbils que es trobin a la demarcació de Lleida, encara que sigui de pas, veuran com apareix un missatge emergent acompanyat d'un so estrident que no s'aturarà fins que l'usuari premi la tecla. S'enviarà en català, aranès, castellà i anglès. En un principi, els telèfons mòbils intel·ligents tenen per defecte activada l'opció de rebre el missatge. En cas que no, el web oficial del Departament d'Interior explica com fer-ho. A més, es demana que els usuaris responguin una enquesta per comprovar l'efectivitat del sistema, ja que no registren ni els telèfons que l'han rebut ni cap dada personal. El 12 d'abril es repetirà la prova a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Penedès.
8 i 35 minuts. Shakira assegura que ja ha acceptat que les coses no sempre surten com una vol. En la seva primera entrevista després de la separació amb el futbolista Gerard Piqué, la cantant colombiana assegura sentir-se ara més forta que mai.
Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir, se pueden sobrevivir esos embates de la vida.
En aquesta conversa que ha donat a la cadena mexicana Televisa, Shakira parla de somnis trencats i admet que sempre s'havia considerat una dona sentimentalment dependent fins ara.
Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte. Y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente. Y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma.
Sobre la seva cançó amb l'argentí Bizarrap, en què llançava missatges i dards contra Piqué, la seva actual parella i la família del futbolista, Shakira admet a Televisa que li va servir per desfogar-se i que això la va ajudar a recuperar-se.
Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. La posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque una cosa que es muy importante no es solo sentir lo que hay que sentir, porque después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío, una decepción, cualquiera que sea lo que se esté pasando, se esté enfrentando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente.
La cantant colombiana Shakira ha afegit que va ser el seu fill gran qui li va demanar que col·laborés amb Bizarrap. Declaracions de Shakira i ens donen pas a Ramon Tamames. Canvi, eh? Bueno, això és de traca. És de traca. Ramon Tamames, el candidat de Vox a la moció de censura contra Pedro Sánchez, defensa aprofundir en el model federal d'Espanya i reconèixer l'existència de la nació catalana. Ho publica El Mundo, que afirma que Tamames un clou en un llibre que recull les cartes que va escriure Artur Mas i Mariano Rajoy durant el procés per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya. En una de les cartes, Ramon Tamames proposa crear una agència tributària federal, limitar al 4% la solidaritat entre territoris, que actualment perjudica especialment Catalunya i les Illes Balears, o posar en marxa un ministeri per canalitzar els conflictes competencials que puguin sorgir entre l'Estat i, atenció, les autonomies i nacions d'Espanya. De fet, a les cartes aposta perquè Catalunya sigui reconeguda amb l'estatus de nació per part de l'Estat i que quedi recollit també la Constitució. Aquesta informació situa Ramon Tamames a les antípodes del que defensa Vox en matèria territorial. Ahir, abans de fer-se públics aquests detalls, el líder del Vox, Santiago Abascal, reivindicava la independència i llibertat del seu candidat. Sigui com sigui, la moció de censura no anirà enlloc perquè el PP s'hi abstindrà, segons Pedro Sánchez, però la posició dels de Núñez Feijóo demostra que s'acosten cada vegada més a Vox, ja que en la primera moció que va presentar la ultradreta l'octubre del 2020, Pablo Casado, el líder del PP en aquella època, va votar-hi en contra. Per Sánchez, Això és una clara mostra de l'acostament entre els dos partits. Pedro Sánchez ho ha dit aquesta nit a 0-5, on per cert també va aprofitar per fer mofa de Santiago Abascal per no haver-se proposat com a candidat de la moció de censura i col·locar-hi Ramon Tamames.
Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Lo que está claro es que hoy no se atreven.
Per la seva banda, els populars consideren que el moviment de Vox dona ales a Pedro Sánchez i és per això diuen que no volen participar. En qualsevol cas, la moció no es debatrà com a mínim fins al 15 de març. Queda clar que no prosperarà, però Vox la defensa per la necessitat de retratar Pedro Sánchez i forçar unes eleccions espanyoles el 28 de maig coincidint amb les eleccions municipals i en alguns territoris també autonòmiques. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el fracàs l'admet Santiago Abascal, però deixant clar que només és un tema electoral per assenyalar socis de Pedro Sánchez que han convertit el Congrés en un prostíbul.
El dia que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España, de los aliados de Putin y de Maduro, y por cierto, de docena y media de diputados que han convertido este Congreso en un lupanar.
I demana respecte pels 89 anys del candidat Ramon Tamames.
Ojalá sirva esta moción también para hacer un reconocimiento y un homenaje a nuestros mayores, a esos que están viendo que su herencia, que es la concordia, está siendo dilapidada.
La moció es debatrà com a molt d'hora d'aquí a dues setmanes. S'ha de qualificar per la mesa, avui o dimarts que ve, després sobre un termini per fixar candidats alternatius, si algun altre grup els vol presentar, i si no n'hi ha més, es fixa data per votar-la.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RQ, David Portabella.
Que el càsting fet per Sánchez Dragó acabés amb Ramon Tamames de candidat de Vox podia ser rebut com una xirigota o un error de rècord per tothom, menys per Pedro Sánchez. Màxim respecte, va solemnitzar ahir en prime time, perquè el president no es pot permetre el luxe de la displicència i ho sap. Això seria trair la seva biografia i oblidar que ell va arribar a la Moncloa per la porta de l'article 113 de la Constitució. Ara, trobar el to per rebatre el venerable Tamames exigirà afinar. Així que la melodia més romàntica és censurar Feijó, tot airejant l'enyorança pel predecessor Pablo Casado. Com Gardel, Casado cada dia canta millor el gramòfon del PSOE, perquè ell no s'abstenia i donava el do de pit davant Abascal. El president intueix la magnitud del regal que li fa Vox i es delecta fins al punt de voler llicionar Pere Aragonès sobre com saludar el rei. Com si endevinés que una nova fotografia en blanc i negre de l'alternativa és a prop, ara en forma de farsa, i que el contrast el fa imbatible.
I l'ex... Atenció a aquesta notícia, eh? L'excoordinador general d'Esquerra Unida, Gaspar Llamazares, ha confirmat que torna a la primera línia política després de 6 anys d'estar-ne apartat. Ho farà com a candidat de la coalició a l'alcaldia d'Oviedo, on la presència d'Esquerra Unida a l'Ajuntament es va perdre en les municipals del 2019. Tot i que el nom encara no està tancat, sembla que Llamazares encapçalarà com independent la candidatura de convocatòria per Oviedo, en... on participen altres forces polítiques com a part del projecte Sumar, que és la plataforma de Yolanda Díaz. 42 minuts, Laura Borràs ataca en la seva declaració com a acusada al TSJ. La presidenta de Junts per Catalunya es va mantenir absolutament fidel a la seva versió, que en cap moment va fraccionar contractes, que en cap moment va alterar els concursos de la institució de les lletres. I darrere de tot plegat hi veu, diu Borràs, una mà fosca de persecució política.
He conviscut durant 4 anys i mig amb aquestes acusacions que no tenien cap altre objectiu que vincular el meu nom amb el nom de la corrupció. I jo vaig dur a terme sempre una feina escrupolosament dins els límits de la legalitat i de l'eficàcia i l'eficiència, amb uns resultats celebrats per la comunitat literària i amb un marc d'actuació perfectament legal.
Però Laura Borràs no es va limitar a negar-ho. No només això. A més, va assenyalar d'una banda el seu amic informàtic Isaías Herrero i de l'altra a la funcionària que validava els contractes. Té més detalls Benet Iñigo.
Borràs diu que sempre va seguir les instruccions de l'administradora de la Institució de les Lletres Catalanes sobre com s'havien de fer els contractes i per això van optar per la contractació menor.
Una persona absolutament rigorosa, exigent. Ella és la que em va endinsar en el que és la contractació a l'administració pública, el que és la contractació menor.
Aquesta funcionària va dir just el contrari, que no ho veia gens clar i que havia avisat Borràs. L'altre assenyalat és l'informàtic que va confessar els tripijocs. La líder de Junts recorda que va ser ell qui va falsificar els pressupostos. El va presentar com un geni per justificar la contractació, ha dit, però alhora va subratllar la seva addicció a les drogues.
M'ha dolgut molt veure com en el seu nivell de degradació s'ha presentat com un mer informàtic. Isaias Herrero era un artista digital, era un creador digital, premiat, reconegut.
Elogis enverinats per treure's de sobre qualsevol responsabilitat.
Més enllà dels detalls del cas, Laura Borràs també es va presentar com una víctima dura d'aquesta repressió. Creu que l'objectiu d'aquest cas clarament és apartar-la de la vida política, Benet.
Sí, no troba una altra explicació perquè el cas va esclatar quan va fer el pas a la política.
Ni en el més remot dels malsons hagués pogut imaginar que podia ser investigada. L'única raó que se'n pot acudir és amb la meva vinculació política. Llavors sí que ho veig perfectament, perquè es corresponen en tots i cadascun dels moments del que anomenem lawfare i persecució política.
En la seva declaració també va fer gala d'independentista.
Jo no vaig voler ser cessada per M. Rajoy i vaig presentar la meva carta de dimissió.
I va criticar el 155 i com va afectar la institució de les lletres catalanes. Dimecres, última sessió del judici, serà quan sabrem en què es concreta el pacte dels altres dos acusats amb la Fiscalia en forma d'una possible rebaixa de penes.
I atenció al que va dir l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, assegurava que això de fraccionar contractes era una pràctica molt habitual en l'època en què governava Jordi Pujol. De Gispert diu que en la seva etapa de consellera en tenia coneixement. A Ràdio 4.
En aquella època tothom ho feia. Jo he estat molt temps a l'administració, molts anys. Vaig estar 23 anys i em consta que tothom ho feia.
En aquella època tothom feia, diu, tothom fraccionava contractes,
sí,
per no haver de treure-ho a subhasta pública,
exacte,
a concurs públic.
A concurs. A vegades tenia explicació, sí, segur que tenia explicació. A vegades no en tenia, però es feia.
També va explicar Núria de Gispert que si llavors no ho va denunciar va ser perquè les lleis no eren tan clares. 3:15, el Mobile World Congress acaba de començar, però ja té dates per l'any que ve, del 26 al 29 de febrer. Però això serà el 24, 2024. Ahir va arrencar l'edició del 2023 i ho va fer amb un primer dia ple de presentacions, però també d'estrenes de les grans marques que participen en aquest Mobile. I era la Montse Martí.
Alguns dels que estrenen nou mòbil són els d'Oppo, que tornen a provar amb un plegable. Aquest cop el seu cap de producte, José Galán, assegura que s'han resolt els problemes que tenien els altres dispositius plegables.
La pantalla exterior era muy pequeña y era muy poco funcional. Eso es algo que hemos resuelto poniendo una pantalla vertical. El otro problema que nos encontrábamos en este tipo de dispositivo, el pliegue central de la pantalla se veía mucho. También lo hemos resuelto especialmente bien porque prácticamente no se ve.
Xiaomi ensenya el seu Xiaomi 13, que l'han batejat com a obra mestra, que a més de la càmera Leica, el seu model Pro permet, segons el responsable de producte, Fabio Arena, carregar la bateria en només un quart d'hora.
No hay vuelta atrás cuando pruebas esto. Es decir, si tú te acostumbras a cargar tu móvil en 15 minutos, no lo vuelves a cargar nunca por la noche, llegas rápidamente a casa y en 5 minutos tienes casi un 50% de carga.
Samsung porta el seu Galaxy S23 al mercat des de fa poc i Nokia i estrena logo perquè la deixin d'associar als telèfons mòbils. Recorda que fa més d'una dècada que no en fabrica i que es dedica a la digitalització d'empreses i serveis d'innovació. Els mòbils Nokia al mercat, els últims 3 també es poden veure, però el Mobile no els fa Nokia, sinó una empresa independent, la finlandesa HMD.
Carregar el mòbil en 15 minuts. Que és un dels grans passos endavant per la humanitat. Carregar el mòbil en un quart d'hora, que en 5 minuts ja tens el 50%. Vaja, avui, de fet, parlarem d'aquest tema. M'agrada molt que és aquelles coses que estan arribant, que ja les tenim aquí i que fa 2 anys no ens les podíem imaginar des d'un punt de vista tecnològic. Avui en parlarem aquí al Món a RAC1. Concretament ho farem amb en Francesc Fajula, conseller delegat del Mobile World Capital Barcelona. Li demanarem que es faci un recull de coses que ja ens estan arribant, que ja les tenim aquí i que fa un temps ens semblava absolutament inimaginable. Una altra de les marques que hi van presentar novetats és Honor, que també s'apunta a la moda dels mòbils plegables. La que va ser filial de Huawei va presentar oficialment ahir al Mobile els nous telèfons de la seva gamma més alta, un de plegable i un altre de més convencional, però que ens pot fer guanyar, segons diuen, mitja hora de son al dia. Aviam, Víctor Endrino.
El nou Honor Magic 5 Pro estudia el ritme circadià de l'usuari i va reduint la lluminositat i la llum blava per tal que el cos vagi preparant-se per l'hora de descansar. D'aquesta manera aconsegueix que l'organisme acumuli un 20% més de melatonina i que tinguem un son una mica més regulat. També destaca per les seves càmeres, especialment en condicions de baixa llum, perquè segons el cap de producte d'Honor Iberia, Jesús Domínguez, té el rècord Guinness de foto nocturna més ràpida feta amb un mòbil.
Podemos obtener una imagen o una instantánea en menos de un segundo. De hecho, ha ganado el rècord Guinness en
tener la imagen instantánea en lo que sería una foto.
I per cert, segons expliquen, per fer el disseny físic del telèfon s'han basat en les corbes de l'arquitectura de Gaudí.
Ja, Víctor Andrino ens demani 15 per l'equip del Monarrac 1 per anar-nos a dormir, que no tinguem problemes i no farà falta prendre la melatonina. Trobareu més informació dels telèfons presentats a través de rac1.cat. Aquest primer dia de Mobile també es va segellar un acord molt important. Una vintena d'operadors de telecomunicacions s'han aliat per intentar posar punt final al domini absolut que Google i Apple tenen al mercat de les aplicacions. Per això llançaran un nou marc tecnològic que permeti crear aplicacions amb qualsevol sistema operatiu. Els seus responsables asseguren que tenen 3.800 milions de clients potencials. Judit Vila.
Grans empreses com Telefònica, Orange o Vodafone s'han compromès a integrar les seves xarxes perquè hi tinguin accés tots els operadors i que d'aquesta manera es puguin desenvolupar les aplicacions en obert. Per exemple, un dissenyador de videojocs per mòbil podrà fer la seva app per qualsevol empresa sense dependre ni de Google ni d'Apple. L'expert de la Universitat Pompeu Fabra, Miquel Oliver, ha explicat a RAC1 que la principal novetat és que s'hagin posat d'acord tantes empreses.
I és una cosa que abans havien fet de manera individual cada operador de telecomunicació. Posar, crear, diguéssim, obrir les seves xarxes perquè petits creadors de continguts hi tinguessin accés, no? La gran novetat ara és unificar-ho en aquest portal únic, no? De manera que el poder i l'impacte que pugui tenir un petit creador pel fet d'estar en aquest portal pues sigui màxim, no? I el faci encara més atractiu.
Amb aquest pacte es preveu que les companyies puguin arribar a 4 milions de clients i que també puguin començar a monetitzar la seva xarxa 5G.
I per cert, pels tecnofòbics o pels que no en tenen ni idea, enmig d'aquest escenari de mòbils i de noves aliances, el mercat tecnològic cada cop pren més protagonisme la intel·ligència artificial, un fenomen que, segons els experts, podria suposar un canvi com el de la revolució industrial. En parlava aquí el Monarrac 1 ahir l'enginyer i aeronàutic Roger Frigola.
I potencialment és com la revolució industrial, o sigui, és un canvi de paradigma del que és la societat.
Ha sigut revolució industrial.
Sí. Un canvi d'organització social a gran escala.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el col·laborador del món a RAC1, Jordi Celles.
La intel·ligència artificial és poc intel·ligent encara. Estem tot just a l'inici del que alguns anomenen la quarta revolució industrial. La primera va ser el vapor, la segona va arribar amb l'electricitat, la tercera amb l'electrònica i la quarta l'estem vivint en primera persona, liderada per la connectivitat global i la intel·ligència artificial. Cadascuna d'aquestes revolucions ha rebut oposicions abrandades, anunciant que les màquines s'enduran la nostra feina i la dels nostres fills. És curiós veure com els mateixos arguments es repeteixen al segle XIX, al segle XX, i ara hi tornem en ple segle XXI. Diuen que les persones no tenim por del canvi, sinó de tot allò que podem perdre amb el canvi. La qüestió és, doncs, que la suma sigui positiva. Si encara no entenem com funciona un cervell humà, com podem ser capaços de crear intel·ligència? Perquè aquí és on som, exactament. La sorpresa inicial de veure com el xat GPT ens escriu textos coherents es transforma en incredulitat quan comença a respondre a barbaritats sense sentit o no troba solució a problemes de nivell de primària. El potencial és descomunal i segur que ens canviarà la vida durant les pròximes dècades, però el present és encara més artificial que no pas intel·ligent.
8 minuts i les 9 del matí, res, en breu, en 2 minuts tornem i continuem amb més apunts aquí al món a RAC1.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa, que suma mares, pares, docents i professionals, que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció, del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-porter cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Les millors ofertes sense sortir de casa? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a la Sirena.es tens ofertes exclusives online, codis de descompte i ofertes flash. Tria congelat, tria la Sirena.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Escolta, ara que som aquí una miqueta tots tres, us volia dir una cosa. Alicia, quan fa que ens coneixem tu i jo?
Ens acaben de presentar.
Ja. I Albert?
Em dic Fèlix.
Doncs Fèlix, per mi, eh? És com si fóssiu fills meus, tots dos.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
6 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. La nova operació que s'ha sotmès l'Oliver, que el nen de 2 anys i mig que va venir de Mèxic per tractar-se d'un càncer cerebral ha estat un èxit. El van operar ahir a la tarda a Sant Joan de Déu per treure-li la part petita del tumor que li va quedar després de la primera intervenció. Quan es recuperi d'aquesta nova cirurgia, l'Oliver marxarà cap a Madrid per continuar la teràpia. Unes 600.000 dones a Catalunya tindran accés a mètodes anticonceptius de llarga durada de manera gratuïta. Són els DIUs o els implants subdèrmics que duren entre 3 i 5 anys. Ho poden demanar les dones que tenen 29 anys o més, les que viuen en situació de vulnerabilitat o bé les que acaben de passar per un avortament. Catalunya és el primer territori de tot l'Estat que ofereix aquests mètodes de franc. En paral·lel, atenció a aquesta notícia, eh? La plataforma AfteWear ha enviat una carta a tots els diputats del Congrés amb un fetus de plàstic. La signa el president d'aquesta entitat ultracatòlica, Ignacio Urzoaga, i el text assegura que és en senyal de protesta per la reforma de la llei de l'avortament. El sobre inclou un fetus petit de plàstic dins una bossa amb líquid vermell que simula la sang. El text assegura que allò és un ninot, però que representa els 90.000 espanyols, diuen, a qui s'impedeix viure cada any. D'altra banda, una investigació revela que l'edulcorant eritritol, que cada vegada es fa servir més, pot augmentar el risc d'ictus i d'infarts. L'estudi s'ha fet amb més de 4.000 pacients dels Estats Units i d'Europa i s'ha publicat a la revista Nature Medicine. Els investigadors han demostrat que l'additiu augmenta la tendència de la sang a formar coàguls amb els riscos que comporta. L'erititrol es troba en refrescos, rebosteries, xocolates o xiclets, per exemple. I atenció a aquesta altra notícia. Investiguen una infermera pediàtrica contrària a les vacunes per fingir haver-ne posat. Segons llegim a La Vanguardia, de moment 42 famílies s'han querellat contra aquesta treballadora del Servei Basc de Salut, a qui atribueixen haver fet veure que vacunava els seus fills quan en realitat rebutjava les dosis. Creuen que els menors afectats podrien arribar a més de 400. Per cert, sobre el Covid, Hong Kong aixeca l'ús obligatori de mascaretes a tota la ciutat després de gairebé 3 anys. A partir de demà ja no serà obligatòria ni a l'interior, ni a l'exterior, ni tan sols al transport públic. Aquest matí a RAC1.cat hi trobareu una història commovedora. És la de la Nora, una nena de 8 anys que pateix l'anomenada síndrome de Rett. És una malaltia minoritària que pateixen 3.000 nenes a tot Espanya, un trastorn neurològic infantil que només afecta les nenes i que provoca greus dificultats tant a nivell físic com mental. Les nenes creixen amb normalitat els primers 2 anys, però de sobte tenen dificultats motrius i obliden molts dels conceptes que havien après. A més, costa molt tenir un diagnòstic. En el cas de la Nora, van trigar 3 anys. Ara, un centenar de famílies afectades impulsen l'Associació Catalana Síndrome de Rett. Aquesta notícia, el governador de Florida, Ron DeSantis, ha pres el control de Disney World a Orlando. Fins ara el parc temàtic tenia autonomia per gestionar el districte de les instal·lacions, és a dir, efectes pràctics, Disney actuava com un govern local amb els seus propis impostos. Però això s'ha acabat. DeSantis castiga així la reacció del president executiu de la companyia contra les lleis de Florida contra el col·lectiu LGTBI. Des del març de l'any passat, una llei impulsada per DeSantis impedeix a les escoles instruir la canalla en temes d'orientació sexual o identitat de gènere. Com a resposta, Disney va anunciar que deixaria de fer donacions polítiques als dirigents de l'Estat. Ron DeSantis és el republicà, recordem, més ben situat per disputar a Donald Trump la candidatura a la presidència dels Estats Units. Per això que explica avui el País, estan agafant força les estafes amb els números de telèfon que comencen per 118, que són de pagament. No és una cosa nova. Fa anys que ja hi havia empreses que demanaven als seus clients que truquessin a un d'aquests números i els intentaven mantenir molta estona en espera de cobrar-los tant com fos possible. És el sí que és nou, és el modus operandi dels estafadors d'ara. Paguen a Google perquè el seu anunci aparegui en els primers llocs de cerca. Allà hi posen un número gratuït perquè l'usuari es confiï i truqui. Ara bé, durant aquesta primera trucada, aquest suposat agent li diu que ha de trucar a un 118 per continuar els tràmits. Quan ho fa, els estafadors allarguen la trucada tanta estona com poden. El 118 pot arribar a costar 2,5 euros al minut. És a dir, una trucada de només 10 minuts pot costar 25 euros. La llei del només sí és sí ha beneficiat 646 delinqüents sexuals, són els càlculs del Consell General del Poder Judicial que avui publiquen El Español y El Mundo. L'Observatori contra la Violència de Gènere del Poder Judicial assegura també que a través d'aquestes revisions 65 condemnats han sortit de la presó. La resta de revisions, pràcticament 600, han comportat només rebaixes de la pena. A Catalunya es calcula que s'han revisat a la baixa almenys 44 condemnes.